9 i 46, 4 i 46, obrim un nou espai de sobreviure al català, com sempre, molt ben acompanyats del filòleg del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell de Formentera, Carles Torres. Molt bon dia, Carles.
Bon dia, Pepo, com va la vida? Com estàs?
Molt bé, content de saludar-te de nou. Tenim temes pendents de la passada setmana.
M'encanta encadenar dubtes d'última hora que no puc resoldre. Potser faig veure que no puc resoldre, és broma, no puc resoldre en aquest moment, i ho deixem per la setmana següent, aquesta, per començar dient que una oient va preguntar-nos, recordem com estàvem, parlant del sufix astre.
Astre, no?
I va enviar-nos una paraula, sí, sapastre, també tenia aquest sufix. I efectivament, aquest sufix també el trobem en aquesta paraula, sapastre. I el que és curiós és l'origen de la paraula. El diccionari que tenim, DIEC, que és el diccionari oficial, normatiu, és boníssim, és molt potent, i on tenim un altre, que és el diccionari enciclopèdic, que també acompanya en moltes ocasions les veus amb l'etimologia de les paraules.
És a dir, l'arrel, no? L'origen de les paraules.
Etim vol dir arrel, i significa, quan és, també te diu, si és etimologia fosca, t'ho diu. És a dir, en aquest cas és fosca l'etimologia.
Etimologia fosca, no t'ho perdis.
És un gran poema, poemari, això, etimologia fosca.
Sí, sí.
Què diu de la paraula sapastre? Mirem què significa. Paraula adjectiu, masculí i femení, dit de la persona que fa la feina malament, malfeiner, amb qui un no pot comptar, és un sapastre. També podríem dir un desastre. També, la segona excepció diu beneitor, ximplet, curt de gambals, d'acord? I l'etimologia que ens diu el diccionari és derivat de sapo. Sapo. I la paraula sapo, mot castellà, portuguès i basc, és a dir, com un encreuament de les tres llengües, d'origen incert, l'etimologia fosca, potser preromà, és a dir, no llatí, d'acord? Això, per exemple, si...
Sapo és gripau, no?
Exacte, exacte. Sí. Si una paraula, diguem, és diferent de les llengües romàniques, és una dels claus per dir, a veure, si l'italià no el té, el francès tampoc, el català tampoc, i només el té una paraula, una llengua, com el castellà, per exemple, en contacte amb el basc, potser és una llengua, diguem, una paraula que té origen no llatí.
Preromànic, eh?
Exacte. Existent també en català antic i dialectal amb influx de mots com pillastre i anàlegs. És a dir, aquests sapo, sapastre, pillastre... D'acord? En català la forma correcta seria pillet, no pillastre. I el que és interessant és que el que diu el diccionari és que pugui arribar al català a través dels pastors semibascos del Pirineu. D'acord? És a dir, te fa tot un recorregut...
Quina aventura, tu!
Exacte, vull dir, això és el diccionari, eh? Te fan una... diguem... És a dir, les paraules viatgen. Ara com viatgen les paraules en aquest moment? Doncs per WhatsApp, internet, sí, núvol... Sí. Abans viatjaven per les persones. Evident, ara viatgen en persones. Però ara les paraules viatgen moltíssim i molt més ràpid que no abans, d'acord? Abans hi havia una persona que duia una paraula a un altre lloc. A vegades aquestes paraules, més que paraules, són productes, d'acord? I aquest producte diu una paraula, i aquesta paraula arriba, etc. Un cas molt semblant o molt paradigmàtic és el fet de tomata. Tomata és una paraula, un neologisme del segle XVI, diguem, perquè el producte no existia a Europa.
Fins que els europeus van anar a Amèrica.
Exacte, i és per això que aquesta paraula té tants respostes diferents a Europa. En italià, pomodoro, en català, tomàtiga, tomata, tomàquet. Són paraules que no... quan ja estava formada la llengua, arriben a la llengua i cada regió les adapta segons la, diguem, com li arriben a ella. D'acord? Per tant, la qüestió és que solucionat aquest dubte que tenien de sapastre, d'acord? També recordo que estàvem parlant d'una paraula que era madrastre, que tenia com un... Tu vas comentar, vas definir-la molt bé, sota aquest bon periodista.
Per cert, una cosa, sapastre, ho dic per la gent que estigui una mica perduda, sapastre significa que fa la feina malament,
exacte,
amb qui no es pot comptar per fer una cosa, que és ximple, murri, que no és de fiar.
Exacte, correcte, sapastre.
Molt bé.
La qüestió és que tot això va venir l'origen de la paraula madrastre i padrastre. Recordes?
Vaja, aquí vam estar fent unes comprovacions al diccionari pel que fa a les definicions que ens van preocupar un poc, eh?
Correcte.
En què veiem aquesta excepció, no? Aquesta veu respecte a madrastre, que era mala mare, no? I en canvi, quan veies, quan llegíem la definició de padrastre, no apareixia això de ser mal pare, no?
I tu vas definir com un biaix de gènere, d'acord? Molt interessant, evidentment. La qüestió és que apareix la primera decepció, apareix madrastre com allò, mare, diguem, d'un fill de qui no és progenitor.
De la teva parella, diguem.
Exacte. I com a segona excepció apareix aquesta, apareix aquesta qüestió negativa, cosa que no apareix en el masculí, això és veritat. En aquest sentit, ens hem de preguntar si el diccionari el que fa és recollir el lèxic, l'expressió, diguem, social, o si la seva expressió influencia la part, diguem, social de la gent. M'entens el que vull dir? És a dir, què fa el diccionari? Recollir el que pensa la gent que vol dir això o provoca o influencia que la gent pensi això? Això també és important.
Clar, és l'ou o la gallina. No?
Exacte. En aquest sentit, sí que és veritat que, com van dir que faríem, ja la cosa marxa, ja hem fet els primers passos de contacte amb l'IEC, d'acord?
De veritat, has contactat amb l'Institut d'Estudis Catalans, eh?
Evidentment, la Secció Filològica, i els hem demanat com podem fer-los arribar aquesta consulta, aquesta, diguem, si ells són conscients, evidentment que sí, d'aquest viatge de gènere, i a veure si ens poden explicar o si veuen que hi ha una qüestió, diguem, que es pot solucionar, d'acord? En aquest sentit, què faria jo? No vol dir que també analitzaria el significat, això és el que comentàvem, és a dir, vol dir madrastre això o el padrastre no ho té perquè en l'època en què es defineix la paraula l'educació dels fills no era per part del pare, també podria ser. Entens el que vull dir?
Clar.
Tot això...
Qui tenia cura dels fills era ella.
Exacte. Per tant, vol dir que...
Però això ha canviat amb els nostres temps, avui en dia.
Evidentment.
No? I, de fet, amb aquesta expressió de madrastra, nosaltres a la família ho dèiem molt mitja en broma, no?
D'acord.
I mai se'ns hagués acudit dir padrastre, no?
Negativament.
Exacte. Així era, no? Però, en canvi, ara, en el context actual, crec que em sortiria de forma més natural.
D'acord.
No? Parlar de padrastre, madrastre, per igual quan volem parlar de...
Mal pare, mal
sí, no?
Jo crec que també influencia, almenys la cultura popular, influencia allò que comentàvem de les contes infantils, de les pel·lícules de Disney, d'acord? Aquesta figura sí. Dolenta, malvada, que sol acollir les filles de... Bé, la filla del qui no és que no és pròpia, diguem, que no és natural.
Sí, sí, Ventafocs, Blancaneus i tants d'altres.
Correcte, hi ha molts exemples d'aquest sentit. En tot cas... Seguim parlant de l'IEC, perquè hi ha una campanya en marxa... A més que...
Un moment, quan et responguin, per favor, fes-nos-ho saber.
I tant que sí,
tant que sí.
A més, podem, si voleu, que ells facin una secció, que parlin amb vosaltres, vull dir, evidentment.
Ens encantaria.
Genial, ho intentarem. És a dir, hem començat a fer els primers passos i ho seguirem informant, a veure com va la cosa.
Però estem parlant dels acadèmics de la llengua catalana, o sigui, això entenc que porta el seu temps i que requerirà un estudi, d'informes i de tot, eh?
Correcte, vull dir... Nosaltres hem fet el primer pas, a veure quina és la seva resposta.
A veure quin és el feedback.
La qüestió és que les llengües estan vives i es mouen i canvien, i també canvia el reflex que suposa de la llengua al diccionari. Allò que comentàvem també fa la setmana passada, que fins fa molt poc, no fa gaire poc, però quan no hi havia alcaldesses, l'alcaldessa només era la dona de l'alcalde, per exemple. D'acord? Per sort, afortunadament, sí. Més enllà de la paraula...
Hi ha alcaldesses.
Exacte. D'acord? En tot cas, tornem a l'IEC, d'acord? Perquè l'IEC i, en aquest cas, la Universitat Pompeu Fabra, cada any fan una campanya per triar el neologisme de l'any. Però neologisme en el sentit d'expressió o paraula, d'acord? Que és important en guany. Important, que destaca. Que destaca també per no estar recollida amb el lèxic, amb el diccionari, d'acord? No és que sigui una paraula nova, no és un invent nou, sinó són expressions que encara no estan recollides i que enguany han estat especialment importants o han tingut certa rellevància, d'acord? Són 10 paraules, que si voleu, tenim temps, jo crec que sí que tenim temps encara, de poder dir-les. La gent que estigui interessada les pot votar. Teniu fins al 16 de desembre, és a dir, fins la setmana que ve, per votar la vostra paraula preferida. La repassam, d'acord?
On es vota això?
Si buscau Neologisme de l'any 2025, apareixerà a la pàgina de la Universitat Pompeu Fabra i tenen un enllaç per votar-la, a més t'expliquen les paraules, i la que sigui la paraula més votada, l'IEC té un compromís d'estudiar-la i d'incorporar-la immediatament, després de l'estudi, evidentment, en el seu diccionari, d'acord? Començant amb la paraula, si són paraules, diguem, que ens sonaran, en aquest cas la primera és crisi climàtica.
Ah, sí.
D'acord? La definició és impacte ambiental, social i econòmic greu provocat pel canvi climàtic, la crisi climàtica, d'acord? La segona, també et sonarà bastant, dejuni intermitent, d'acord? Sí. Pauta alimentària en què s'alternen intervals de dejuni en períodes d'ingestió i d'aliments i estableix quan es pot menjar, però no quins aliments. Però que se segueix habitualment amb finalitats de regulació metabòlica o de control del pes corporal, d'acord? Fixa't que són, en aquest cas, són locucions, són paraules, diguem, no són una paraula sola. Una altra també que s'usava és gasià, gasiana. habitant de Gaza.
Sí, malauradament ha estat molt d'actualitat els últims temps i continua estant.
Exacte. Doncs aquesta paraula, és, diguem, bé, no sé si té pinta de ser una gran votada, però pel que ha passat, o el que està passant, etc., diguem, són paraules, repeteix, no són neologismes, no són d'una creació, però són paraules no recollides encara al diccionari. D'acord.
Està molt interessant perquè potser algun, jo m'incloc, algun dia hauré dit gazatià o coses d'aquestes. No?
O de Gaza. O de Gaza. És a dir, abusant, quan no teníem clar el gentilici, moltes vegades abusant de la proposició de.
Exacte. Que quedi clar.
Gaziana. Amb Z, amb aquest so sonora. La quarta paraula, IA. D'acord? Que són les sigles de disciplina científica i tecnològica que s'ocupa de crear sistemes informàtics amb competències equiparables a les humanes en aspectes com ara la visió, el reconeixement del llenguatge, la capacitat de raonament i la capacitat d'aprenentatge.
IA. Interessant la definició que donen, eh?
I tant. No sembla que sigui l'IA.
No parlen d'intel·ligència artificial, sinó
capacitat.
Sistemes equiparables als humans en aspectes, bla, 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 no?
El que fa la IA...
No és un simulador, en definitiva. Això ens ho explicava l'altre dia en Xavi Crespo, informàtic, exacte, que ens va fer un espai molt, molt xulo sobre intel·ligència artificial, que parlava d'això, de és un simulador.
Simula i connecta ràpidament el que nosaltres fem, potser a menys temps. A partir de la informació, evidentment jo no som informàtic, per favor, però és veritat que és així, no crea.
Exacte.
Connecta. I quan connectes, crees, però realment és la connexió que fas. La número 5, influenciadora. És a dir, aquesta influencer, en anglès, d'acord?
Sí.
Doncs aquesta, no sé si costarà molt, però ja la tenim, diguem, per aquí. És aquella persona que té la capacitat d'influir en les opinions, decisions o comportaments del públic mitjançant la seva presència i activitat a les plataformes digitals, especialment a les xarxes socials. Influenciador, influenciadora.
Molt bé.
Una altra d'alimentària, matcha.
Home, el té, no?
El té matcha.
El té matcha. També està molt de moda darrerament.
Correcte. Diguem, no, jo no l'he tastat mai encara. No l'he tastat. És bo, Pepo? Em recomanes?
Jo el vaig tastar l'altre dia.
Ah,
per primera vegada.
I va agradar?
Sí. Em va agradar. I és fort, eh?
És fort.
Amb els efectes i amb el gust.
D'acord.
Sí, sí.
Té verd, japonès, en pols. De fet, matcha em sembla que significa té molt. És a dir, és la forma, diguem, japonesa de dir el té molt.
Ah, molt bé.
Que s'obté de les fulles de plantes cultivades temporalment a l'ombra, que produeix una infusió molt refrescant, cert, Pepo?
Sí, sí, tant, i densa.
D'acord, amb un contingut de teïna elevat, és a dir, et vas quedar sense dormir aquell dia?
No, però em notava el nervi,
d'acord.
Sí, sí.
I amb un gust intens, sí, cert?
Sí, 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 el que et deia, fort.
Lleugerament amargant, correcte, però amb un punt de dolçó, sí? Bona definició?
Molt clavat.
Excel·lent.
Molt clavat, sí.
Una altra definició, altra paraula.
Veig que els acadèmics l'han tastat, eh?
Exacte. Neurodivergent.
Neurodivergent, també molt a l'ús darrerament, eh?
També és molt interessant aquesta paraula. És persona que presenta una manera de pensar, percebre, sentir o aprendre que difereix dels patrons estadísticament prototípics de la població. Resultat de la diversitat natural de funcionament neurològic del cervell. Interessant també aquesta paraula, tenint-la en compte en tots els àmbits d'aprenentatge, tots els àmbits socials, però sobretot en l'aprenentatge. En l'aula, a les aules.
Sí, sí.
Queer, número 8. Queer, sí? Que no subscriu la divisió binària tradicional dels gèneres i rebutja d'identificar-se amb un home o amb una dona o amb una orientació sexual específica.
Queer, ho pronunciem a l'anglès amb dos es i,
sí,
amb, i pronunciat...
Queer, jo diria queer.
I, queer.
Sí, tu com ho diries?
No, sí, també diria queer. Però...
No sé si després...
Llegit en català seria...
Queer.
Queer, no?
Correcte. Aquesta, per exemple, jo diria queer, perquè és el que em sona, però també, en aquest cas, l'IEC s'encarregaria de dir l'adaptam així, la posam així, i hauríem de pronunciar-la així, per exemple.
Molt bé.
Paraula número 9. Recordem paraules que podeu votar abans del 16 de desembre per saber, per escollir la paraula de l'any, el neologisme de l'any. Salut mental. També és una bona paraula, aquesta. Estat d'equilibri psíquic en què la persona és capaç d'usar les seves habilitats cognitives i emocionals, viure en societat i satisfer adequadament les demandes de la vida quotidiana. Salut mental. No només la salut, evidentment, tenim una Vanessa aquí que us en parla, segurament.
I tant.
I per últim, una paraula.
Una paraula per salut mental, que m'hagués costat imaginar-me-la dins dels neologismes, no? Salut existeix, mental també, l'únic que es fa és ajuntar l'expressió, no?
El que passa és que no apareix, si tu busques, per exemple, el diccionari, el DIEC, no apareix, a salut... no apareixerà salut mental dins aquesta locució que implica tots aquests aspectes generals de la salut mental.
El que trobo que està molt ben trobat és o sigui, les tendències emergents dins del nostre vocabulari, com realment estem mirant aquests 10 neologismes, en portem 9, i totes són molt d'actualitat, és veritat. Eh?
Cada any es fa aquesta campanya, ara no record quan es va començar, però posem-hi que va ser fa 10 anys. Sí. I si es passaven aquests 10 neologismes, per exemple, l'any passat què va ser? Dana.
Dana.
Vull dir, va ser, evidentment, cada any són paraules que potser no estan recollides, però que impacten socialment de forma dolenta, terrible, angoixant, o de forma més positiva. Clar. D'acord? Última paraula. Aquesta, per exemple, està de moda, és una d'aquelles modes, és una adaptació també, per exemple, les paraules que tenim sobre aquesta part de la tarda és bastant rica en català, i han escollit la forma de vespreig per anomenar aquella activitat social que consisteix a sortir abans de la nit amb amics o companys, generalment al vespre, en bars o terrasses o altres espais d'oci per compartir tapes, copes, música i conversa. Vespreig.
Sí, ens recorda evidentment el tardeo, no?
Exacte.
Jo aquesta no la votaria, però jo aquí diria sol post o què?
Sol post? Vinga, a veure, com ho faríem això? És a dir, hem de trobar...
Com ho inserim en una expressió, no?
Exacte.
Ja, ens anem amb el tècnic, amb l'Àlex, tu i jo. Anem a fer un sol post amb uns mojitos.
D'acord, la qüestió és que...
No?
Sí, correcte. Sí, el que passa és que no, el sol post ja és la part del dia, per tant hauríem de fer l'activitat que fem aquella part del dia. D'acord? I en aquest sentit també ens hem de plantejar el següent. Fa falta inventar-se parts del dia o moments del dia, modes, és a dir... Si fa falta, fa falta.
Sol posteig no, eh?
És a dir...
és molt forçat, eh?
Exacte, són aquells calcs lèxics que de vegades d'aquí potser 10 anys es trobarem en un domini pràctic d'examen. Quina és la forma correcta? Aquesta o aquesta, aquesta, d'acord? La pregunta és si fa falta. Si fa falta, ens inventem una fórmula, d'acord? Intentaríem no seguir la pauta, diguem, de la llengua majoritzada.
Sí.
Exacte, d'acord? Jo, per exemple, hi fa un glob. No seria polític fer un glob.
I tant.
És a dir, si tenim aquesta paraula, també són modes. I tot ha de passar. És a dir, potser hem de tenir aquest procés, hem de parlar de vespreig. També és veritat que si es fa de moda això i els bars necessiten una paraula, diguem, per fer una oferta en aquell moment, doncs s'entén que faci falta aquesta, la necessitat d'aquesta paraula. Però, sincerament, jo, per exemple, aquesta paraula no l'he votada. No l'he votada. Jo hi he votat, i no diré que hi he votat, el vot és secret. Bé, però no m'hi és així,
també
que és secret.
Això?
També és això.
Espera, i la paraula que guanyi, què?
El IEC es compromet a no acceptar-la, és a dir, a fer un informe i valorar-la seriosament, és a dir, ser la primera paraula sí, en sí. Informar per ser acceptada dins el corpus d'èxit del IEC.
Molt bé. A mi m'agraden unes quantes, eh?
Sí, a mi també. Em va costar, vaig estar mirant-me-les i em va costar, però vaig triar una.
Vas triar una, finalment, eh?
Sí, vas triar una. I no diré això, perquè el vot és secret, Pepo.
Com sempre, Carles Torres, un dels filòlegs del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell de Formentera. T'agraïm moltíssim la teva presència aquí a Radio Illa. Que tinguis una feliç setmana. Fins la vinent.
Igualment, salut.